Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui ens posem una mica, no sé si dir climàtics o temporals, però sí que parlarem una mica d'aquesta tardor, em sembla. Marina Mestres Bruna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens porten aquests déus meus avui?
Doncs mira, tardor, hivern, primavera, però sobretot estiu i hivern, eh? Perquè en els temps antics la primavera i la tardor sembla que eren... Bé, sempre es diu que hi ha una evolució i que avui dia la tardor i la primavera no les notem, però jo crec que, en certa manera, antigament també es basaven en el que irrompia més en la seva vida quotidiana, no?
Grans
El que els
canvis.
alterava, exacte. L'extrema calor o l'extrem fred que malmetia les collites i els deixava una mica a dos veles, que diuen els castellans, no? Amb
Per
poca llum
tant,
i amb poc menjar.
aquestes estacions de l'any, aquests canvis de temps, aquestes inclemències explicades pels déus,
Sí,
o a
sí, sí,
través dels
sí.
déus,
O
vaja.
a través dels déus, sí. Ja que parlàvem d'estiu i hivern, hi ha una llegenda, mite, més aviat mite de la cultura mexicana que ens parla justament d'una parella molt enamorats, una parella mortal, eh? Una parella que s'estimaven amb delit i s'estimaven d'una manera molt sana i molt pura, tant que els déus suprems els tenien enveja. Perquè això també s'ha de dir, els déus són un reflex de la humanitat, tenen el millor i el pitjor de
Són uns
nosaltres
envejosos, també.
augmentat. Exacte, per tant, si envegen molt i si volen mal, creen... En aquest cas, es van reunir els déus i es van començar a comentar la jugada i a parlar d'aviam com podien perjudicar aquesta parella
Que
que els feia
s'estimaven
tanta
tant.
ràbia.
Pot ser això.
Exacte, no, home, no. Nosaltres, amb tot el poder que tenim, amb tot el que podem desplegar, que podem moure muntanyes i alterar la natura, i en canvi no som capaços d'estimar com s'estimen aquesta parella. I van decidir que convertirien a l'home en l'hivern i a la dona en l'estiu. De manera que serien tan antagònics que no hi hauria manera
De trobar-se.
de trobar-se i d'estar junts mai més. Però la deessa de la caritat, sempre hi ha algú que es compadeix i que diu, oh, ens hem passat. Aquesta deessa de la caritat va dir, va, li donaré a ell, a l'hivern, el do de la pluja, la facultat de ploure, perquè els dies més calorosos pugui intervenir i pugui mullar-la ella. I d'aquesta manera estarien junts, eh? Les humitats, ja no dic més, però cadascú que faci anar la seva imaginació. I al revés, també, és a dir, a ella, a l'estiu, li va donar la facultat de la neu, de poder nevar. De que caiessin aquestes volves de manera suau, de manera harmoniosa, de manera seductora, fins i tot damunt del
En ple
paisatge
hivern.
hivernal. Sí, seria la forma de que els dos amants es poguessin trobar tant a l'estiu com a l'hivern.
Per tant, quan plou i quan neva, és que es troben.
Sí, exacte. Per més que pugui semblar rocambolesc, perquè al final, avui ho comentava amb la meva parella, em deia, home, és això la primavera i la tardor, no?, que es fusionen un i altre, siguem més pràctics, bueno, però és mitologia, fem-ho bonic,
Hem
encara que
d'esperar
sembli
que
estrany.
plogui. La tardor saps quan
Exacte.
arriba, la pluja no ho saps, no?
Exacte, doncs també en un paisatge desèrtic, que et plogui un dia, encara és més colpidor i encara és més agraït que no pas aquest xim-xim que pot ser de tardor o de primavera.
Molt bé, doncs aquests amants que es troben.
Exacte, sí, aquests amants que es troben malgrat les seves natures transformades en
Malgrat
antagòniques.
els déus envejosos.
Exacte, sí senyor, m'agrada. És que, de fet, els déus poden ser vistos des de moltes òptiques. Fins i tot un mateix déu pot tenir una presència bondadosa per un col·lectiu de gent que viu en una zona geogràfica concreta i, en canvi,
Per
potser
uns
aquests viuen a l'oest i
altres.
els altres que viuen a l'est, el mateix déu és concebut com un ésser maligne que els vol mal. I és el mateix, i té la mateixa essència. Això passa una mica... amb la cultura celta, és a dir, que es va implantar molt a Anglaterra i aleshores, per exemple, hi ha la deessa Kelich, en diuen Kelich, de fet, que també té altres formes i té, és la reina de les fades. Podem parlar tant de déus com de llegendes, i aleshores hi entren les fades, hi ha una deessa de fades també, que és la Carlin, que també té unes propietats tardorenques, són deesses que irrompen a la tardor, i aleshores aporten coses positives i negatives. Això és com veure el got mig ple d'aigua o mig buit. Llavors, pels anglesos, aquesta deessa, la Kailich, era maligna, perquè el que feia era acabar amb les seves collites i acabar amb el caloret. I en canvi, pels irlandesos, no, era una deessa que amb el seu mantell protegia els animals perquè, malgrat el fred, poguessin sobreviure. I era la deessa que, per exemple, va llançar quatre pedres des del seu davantal i va crear les muntanyes frondoses escoceses, que són tan boniques i que atrauen a tanta gent encara avui dia. Per tant, és la mateixa deessa, però està concebuda o vista, interpretada de maneres diferents segons els seus habitants.
Està molt bé, no? A vegades ens hem d'aprendre a posar ulleres diferents i veure les coses des de diverses perspectives,
Sí,
no?
sí, 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 sí.
Com
Suposo que
canvien.
depèn del tarannà del poblat o fins i tot de si, malgrat aquest hivern, ells podien sobreviure amb facilitat o no, perquè depèn de si estaves més a prop de rius, potser era més fàcil pescar. Per exemple, si estaves perdut a les muntanyes, era molt més complicat. Llavors, depenent del lloc geogràfic i de les possibilitats d'extreure'n vida i supervivència d'aquest àmbit, potser veies l'hivern d'una manera o d'una altra. La qüestió és que aquesta deessa ha comportat també molts rituals, i de fet és una deessa que porta la tardor, que és inici de l'hivern i que irromp en aquestes dates, és a dir, per Tots Sants.
Per tant, potser això, no? Per Tots Sants en aquests indrets potser se li fa alguna veneració, alguna
Sí,
festa, algun
sí,
record,
sí. La
no?
festa de Samhain, que es celebrava en aquell moment, era tot un ritual també de renovació, uns focs que significaven, doncs, el final de l'estiu, el cremar tot el que no volem que persisteixi i purificar de cara a l'hivern que ve. I aquest Samhain va evolucionar cap a la festa de Tots Sants, o de fet cap al Halloween, que cada cop el tenim més introduït aquí. Clar, és una deessa que, com que obre les portes a l'hivern, també són unes portes a la negror, a l'ultratomba, als morts, no? Són dies en què els morts potser tenen una petita escletxa per tornar a aparèixer i per saludar-los. Així que sí. I també en els mateixos indrets, allò que comentàvem, les fades, no? Carlin era la reina de les fades, i aquesta reina de les fades es presentava plena de molsa i de fulles seques, no tenia un vestuari d'aquell molt propi de la tardor, amb mores implantades,
Plena de
etc.
bosc.
Sí, les seves fades súbdites, doncs, potser tenien cap de castanya, tenien cap, no? Eren fades així molt del moment
Ens
actual.
riu tant del Halloween.
Clar, aquestes fades, per una banda, el que feien era protegir els cultius d'aquesta època perquè fossin bons també pels animals i les persones, les castanyes, les avellanes, les mores, les pomes silvestres, que tot això persistís malgrat el fred de l'hivern. I per altra banda, també s'explica, conta la llegenda,
Diuen.
diuen que aquestes fades també raptaven les noies, les raptaven i les convertien en cignes, i no les retornaven a la seva forma humana fins al cap d'un any i un dia. És a dir, això passava el dia 31, i el dia 31 de l'any vinent, del 31 a l'1, estem parlant de 31 d'octubre cap a l'1 de
Novembre.
novembre, retornaven a la seva forma humana, i és com que havien fet tot un cicle de preparació abans d'entregar-se potser cap a la parella o cap a la vida mundana humana.
Un any de
Sí,
retir.
un any de retir, eh? Sí, seria això. O sigui que,
No
clar,
sé
si
jo si un signe, però
Tampoc
un any
els
de
agradava,
retir.
eh? Tampoc els agradava. Vull dir, clar, per una banda potser era com, ai, mira, que bonic, que màgic, però, hosti, tu,
Un
si això és
càstig alhora,
veritat,
no?
què, no? Me'n vaig aquí un any, aquí sap on, fent de signe amb un llac gelat i quina gràcia. Per tant, feien rituals que encara fem avui dia, són evolucions d'aquells mateixos, és això, no? Encenien focs, feien balls al voltant dels focs, una mica per foragitar aquestes fades que podien venir jugaires aires, no?, amb ganes de trapelleria i que podien segrestar les noies. Aquesta era la idea.
També segurament aquestes fades sabien moltes coses, no?, i se les va voler foragitar potser en algun moment
també,
amb aquestes històries.
També. Al final, molts cops, les fades i els éssers mig malignes tenen un paral·lelisme amb les dones, que potser sabien massa,
una
que
saviesa,
potser...
No?
Sí, la dona, al final, paral·lelisme amb bruixes, no?, les bruixes, rituals, què fan, estan alterant l'ordre... No, potser és que simplement sabien una mica més que no pas d'altres, intentaven fer rituals de sanació, de purificació, i això era mal vist, tot el que fugia una mica de la normalitat o d'uns cànons a seguir molt vinculats a la religió i a portar-te bé, no?, a la jerarquia, doncs era vist com un perill.
Toca.
Clar, 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 clar. Fer el que se suposa que has de fer com a dona.
Doncs aquests canvis de temps, no?, que ens posen aquests rituals al davant, no?, i ens, vaja, ens fan canviar, no?, estats d'ànim i
sí,
tot plegat.
Sí, 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 sí. Sí, sí, de fet, clar, hi ha mitologies de tota mena, però moltes es basen en dos estimats, en què un, doncs, ha hagut de morir, i en morir aquest estimat, o bé la seva estimada, o bé per ell mateix, al perdre aquest poder, l'entorn es converteix en sec, es converteix en un entorn hostil, i hem de rescatar aquest estimat o aquesta estimada perquè tot torni a florir, perquè tot torni a viure, no?, la vida restableixi la seva normalitat. Això passa tant en la mitologia grega, amb el mite de Persèfone, que és molt conegut, però el podem recordar igualment. Aquí és quan Demèter, la seva mare, era molt protectora. Era com, no, Persèfone, tu aquí amb mi, les faldilles, els homes, no, em vas a parar, són molt dolents. Clar, que els mites grecs també és veritat, que eren molt faldilleros, i em feien cada una... I que no m'estranya que Demeter...
No se'n fies.
Fos molt precavuda. Començàvem pel seu marit, que el va tenir d'una època, perquè Zeus anava canviant també de flor en flor, i clar, Zeus, deixa-la anar. Per tant, ella protegia la seva filla, però Zeus va dir, home, que la nena ja no és una nena, que és una noia, que li hem de trobar algú ja amb qui està a gust, i amb qui casar-se i tenir fills, i prole, i avui ser avi, etcètera, etcètera. Llavors... Zeus, no se li va ocórrer altra cosa que enviar Cupido a tirar una fletxa. Va dir, la primera persona que toqui aquesta fletxa de l'amor caurà rendit als peus de Persèfone i ella no es podrà resistir a aquest amor.
Ai, era.
Clar, era, ai, era. Demèter es va espantar, la meva nena. Així que va veure la fletxa, la va desviar, va intentar desviar la trajectòria i la fletxa va caure, pam, allà a prop del llac on es banyava diàriament Persèfone amb les seves amigues. Però va caure a terra, no va caure sobre algú. Va travessar la terra i què hi ha sota terra? L'inframont. Què passa? Que el déu del submor, de la mort, no ens hem d'imaginar un infern, no hi ha focs, sinó que hi ha tenebres, hi ha foscor, hi ha gelor, hi ha molta calma. El déu, el rei d'aquest submor, es va enamorar perdudament de Persèfone i en aquell precís instant es va obrir la terra i pum, se la van passar. Un cop a baix, Persèfone estava descol·locada, no li agradava allò, clar, passar de les floretes del dia del llac a un món de tenebres on no hi ha res més que buit.
No era el que s'havia imaginat.
No era el que s'havia imaginat per la seva vida futura. Clar, també Demèter, damunt la terra, va començar a alterar-se, a buscar-la per tot arreu, no sabia què havia passat i finalment va descobrir que havia estat engolida per la terra i estava vivint a baix. La seva desesperació va ser tan gran. Demèter era la deessa de l'agricultura, de la flora, de la vida una mica. I el que va passar és que tot es va secar. Les llàgrimes de Demèter eren constants, la desesperació era tan gran que no estava per la labor. I aleshores, clar, tot va acabar cedint, les branques queien, els arbres morien, els cultius no donaven fruits, era un desastre. Zeus es va capficar molt per aquest canvi rotund, veia que se n'anava tot a la merda, parlant clar i català, i va dir que no, que Persèfone havia de sortir d'allà dintre. Què passa? Tot això no va ser d'un dia per l'altre. Va passar un temps I resulta que el déu del submón era molt carinyós amb Persèfona, l'estimava molt, i dia a dia va anar captant-la, va anar seduint-la, i ella al final no es trobava tan malament allà sota. Era la reina del submón, una categoria que potser no en podia tenir cap altre lloc, això també li agradava. Per tant, quan va veure que Zeus interferia i que havia de tornar amunt, no li va agradar ni al déu del submón ni a ella. Es diu que si mossegaves una fruita dels arbres del submón, ja mai més podries sortir d'allà dintre. Un dels plans rocambolescos també que van sorgir per part d'Hermes va ser que ella agafés alguns grans de magrana i se'ls mengés. De manera que sí, va donar-li al seu espòs, Hades, una magrana, i ella se'n va menjar 3 granets. Aquests 3 granets l'obligaven a tornar durant 3 mesos a l'any a l'infern. Aquest infern que no era infern.
Aquest submón.
L'Hades, aquest submón, no? Aleshores, aquests 3 mesos en què ella està obligada a tornar són els mesos en què la seva mare plora i en què tot s'asseca i en què no hi ha vida a la Terra. Són els mesos d'hivern. Passats aquests mesos, ella torna. Tot floreix, tot torna a la vida, durant l'estiu hi ha joia,
quin
hi ha calet, hi ha tot el que convé, i a la tardor l'amenaça de que ella tornarà al submón s'apropa i, per tant, Demeter comença a entristir-se i comença a vèncer el fred, els cultius que se'n van, que ja la terra no és fèrtil, etcètera, etcètera. Què tenim?
Déu-n'hi-do, doncs ens anem preparant per aquesta arribada del fred i de l'hivern, ens quedem sense temps.
Ai, quina llàstima.
M'han quedat dependents, oi?
Sí, sí, sí. Te n'explico un de molt ràpid.
Va, molt ràpid.
Perfecte, doncs mira, un que és de les terres babilòniques i que està molt relacionat amb els fruits d'aquell lloc, amb el cotó. Sí. Tenien un déu del bé i un déu del mal. Sempre hi ha aquesta dicotomia. El déu del bé, estaven molt agraïts a ell perquè els hi donava cultius i tot. El déu del mal estava molt irat i envejós d'això i va decidir crear l'infern. Ai, perdó. Crear l'hivern. Crear l'hivern. Que era com un infern, de fet, perquè, clar, no tenien res. Eren mesos de foscor, de penombra, sense cultius. Van anar uns representants del poblat fins a trobar el déu del bé i li van dir, això ho hem de solucionar d'alguna manera perquè no podem viure. Aleshores, va transformar aquests representants en llavors de la flor del cotó, que van caure des del cel, des d'aquest paradís, d'aquest déu, i van germinar i van crear la flor del cotó. Arran d'aquesta flor del cotó, els pobladors van poder teixir i van poder, arran d'aquest art, fer-se grans mantells i grans abrics per passar l'hivern d'una manera molt més digna.
Ben solucionat.
Així que el déu del bé va vèncer una altra vegada sobre el déu del mal, que es va veure burlat per aquesta gent. I va fer un últim intent convertint-se en el cuc que malmetia la planta del cotó. Però no se'n va sortir perquè la saviesa popular va aconseguir vèncer fins i tot aquest cuc.
Doncs amb aquestes llavors que van posar solució damunt l'hivern, Marina, moltíssimes gràcies per parlar-nos de fred, d'amor i d'aquests déus meus que ens portes un cop al mes. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.